Bon dia. El Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot detecta situacions de discriminació i assetjament sexual.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
El document recull, a través d'una enquesta feta entre el personal del consistori, 6 persones que asseguren haver vist o viscut alguna situació de discriminació o assetjament sexual. En total, una setantena de persones van participar en un qüestionari que ha servit per fer una diagnosi de la situació d'igualtat que viu l'Ajuntament en el seu funcionament diari intern. El nou Pla d'Igualtat preveu dur a terme més d'una vintena d'accions repartides en diversos àmbits. Sobre l'assetjament sexual, el text també recull que l'organització no ha estat prou diligent en la resolució d'aquest tipus de situacions. De seguida entrem en detall. Abans, però, avui és dilluns 28 de febrer del 2022 i el mes s'acaba amb més actualitat que repassem, com sempre, amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'espai Cràter compleix una setmana de vida amb bones crítiques.
900 persones ja han visitat l'espai i l'Ajuntament ha organitzat noves visites per al públic general. Aquesta setmana s'espera que ja comencin a arribar els primers grups escolars. Els primers dies de l'espai Cràter han servit per recollir bones impressions. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
Els comentaris en general són molt positius. Potser el primer és una sensació de sorpresa, de no esperar un equipament que sota terra pugui doncs, ser tan espectacular, tant arquitectònicament com en quant a continguts.
A la Vall d'en Bas ja es pot pernoctar amb autocaravana.
El municipi ha habilitat un pàrquing al costat de l'alberg de Sant Esteve d'en Bas, on es pot passar la nit de manera gratuïta. L'espai també compta amb servei de llum i aigua. El regidor de desenvolupament local del poble és Lluís Pugiula.
És un tipus de turisme que ha augmentat en els darrers temps doncs, molt notablement, i l'únic que es pretén és tenir el territori una mica ordenat i regulat, no?
En successos, els bombers rescaten un escalador a Beuda aquest cap de setmana.
Els fets van passar diumenge. L'escalador va rebre un fort impacte d'una pedra i va haver de ser traslladat a l'hospital amb helicòpter.
En esports, bones notícies, victòries sobre la gespa i sobre la pista.
La Unió Esportiva Olot va guanyar 2-0 a la grama en un partit poc brillant dels Albert Carbó.
Avui tocava guanyar i ho hem fet. Avui ens tocava tirar d'orgull després de la situació que veníem, que no és gens fàcil, i bé, molt content i molt content per la victòria.
I en hoquei, l'Olot s'emporta el derbi de Bracons. Els de Jordi Garcia van guanyar el Vic per 2-5. Amb aquesta victòria, els olotins són novens amb 7 punts de marge respecte al descens.
Ha estat un partit molt igualat, tant d'un equip com de l'altre, però al final nosaltres, en aquest moment, la petita mala sort que teníem ha estat se'ns ha girat a favor i avui hem sent nosaltres els que hem fet els gols i els que hem pogut doncs, acabar guanyant el partit. 3 punts importantíssims.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere, i planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Rússia i Ucraïna comencen a parlar. Obrim el focus. Comencen les negociacions entre Ucraïna i Rússia, comencen 24 hores crucials.
Les parts s'haurien trobat en un punt fronterer amb Bielorússia a la regió de Homel.
Mentrestant, les tropes russes avancen amb més lentitud.
Rússia intenta unir Crimea amb el Donbass per tallar la sortida d'Ucraïna al mar.
I Ucraïna demana l'entrada immediata a la Unió Europea amb un procediment especial.
Volodymyr Zelensky també demana als soldats russos que marxin d'Ucraïna i diu que ja n'han mort uns 4.500.
I amb tot plegat, Rússia comença a notar les sancions, caiguda històrica del ruble i cues per treure diners.
La moneda russa cau gairebé un 30% davant el dòlar i l'euro en la primera sessió bursària després de les sancions a Rússia.
També en matèria econòmica, però ja lluny de Rússia, a casa nostra l'IPC a Espanya es dispara a xifres rècords del 7,4% al febrer, segons les dades avançades per l'INE.
La pujada s'atribueix a l'increment generalitzat dels preus de l'alimentació, el carburant i l'electricitat.
El bullici torna al Mobile World Congress de Barcelona.
Els congressistes es mostren satisfets a recuperar la presencialitat després de l'aturada per la pandèmia.
Els positius de Covid ja no es podran notificar a les farmàcies a partir d'avui.
Salut desactiva aquesta via excepcional que ha estat en marxa gairebé 2 mesos per descongestionar els CAP.
I una festa il·legal reuneix un miler de persones a un descampat de Montmell des de la passada matinada.
Els Mossos controlen l'accés per evitar que hi arribi més gent, però no tenen intenció de desallotjar l'espai.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui acabem el mes de febrer i ho farem amb variabilitat. Al matí d'hora núvols, després clarianes. A primera hora descartem 4 gotes cap a la Costa Brava, sobretot l'àrea de la Selva. I les temperatures baixes, ambient d'hivern, glaçades al Pirineu, Prepirineu, també al voltant de 0 o 2 graus positius, Osona, Garrotxa, però bé, després de dia pujarem cap als 14, 15, 16 graus, semblants a les del cap de setmana. De moment, una setmana que es presenta tranquil·la fins dimecres, per tant, demà passat, tot igual. Probablement la tarda de dimarts, demà, podria arribar a caure alguna gotellada, algun petit xàfec al voltant del Ripollès, la Garrotxa, la zona interior de l'Empordà, però aquesta possibilitat és baixa. Sembla que, respecte a dies enrere, l'anticicló no està tan fort i de tant en tant anirà entrant alguna petita pertorbació. Per exemple, el vespre de dimecres també pot fer algun xàfec al Pirineu. Poca cosa. Serà dijous a la tarda i divendres, quan podria arribar un canvi de temps. Aleshores, les temperatures baixaran de 5 a 10 graus. Notarem més divendres i dissabte, aquest ambient fred de ple hivern. I podria ploure. Una bona notícia. Dijous, xàfecs d'alguna tempesta, a la tarda i a la nit. Nevaria cap a 1.600 metres, baixant a 1.500. Però l'aire fred sobretot es notarà divendres. Aleshores, la neu es podria presentar cap als 1.000 metres o 800. Per tant, si no falla aquesta borrasca, tenim un canvi de temps important que també pot deixar una bona regada, força litres, de 20 a 40 litres, preveiem, de cara a divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
El Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot detecta situacions de discriminació i assetjament sexual. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquestes situacions s'han posat de manifest en les enquestes que el Pla ha fet entre el personal del consistori. En total s'han detectat 6 casos de persones que han vist o han patit algun tipus d'assetjament o discriminació per raó de gènere entre la 70ena de treballadors que han respost al qüestionari. L'enquesta també recull que el consistori no ha estat prou diligent en la resolució de les situacions. Aquest mes de febrer, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el Pla Intern d'Igualtat, un document que tindrà vigència fins al 2023 i que ha de servir per promoure la igualtat en tots els àmbits de l'organització municipal. El document inclou una diagnosi que es basa en una enquesta que va respondre el personal de la institució. En aquesta enquesta es preguntava si en els darrers 4 anys s'havien vist o patit situacions de discriminació o assetjament sexual. De les 74 persones, un 91% dels enquestats van contestar que no, però 6 persones van afirmar que havien patit o vist algun tipus de discriminació per raó de gènere. Precisament d'aquestes 6 persones, 2 eren dones i 4 homes. La regidora d'Igualtat, Imma Muñoz, explica que dins el pla hi ha 26 accions distribuïdes en 8 àmbits, entre els quals n'hi ha que estan dedicats a la prevenció d'abusos o discriminacions.
Aquests 8 àmbits dels que us parlo del pla són cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés, promoció i desenvolupament professional, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i, per últim, prevenció a l'assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació. Concretament, s'han estructurat 26 accions, han sortit 25 accions planificades que s'hauran de desenvolupar al llarg dels propers anys.
De les 6 persones que han assegurat veure o patir alguna discriminació sexual mentre treballava a l'Ajuntament d'Olot, la majoria asseguren que ho van comunicar, però només un encastat afirma que la situació es va resoldre. L'enquesta també recull alguns comentaris de treballadors que van en aquesta línia. S'apunta que la víctima d'un cas té dificultats per demostrar la situació d'abús i es manifesta que l'organització no ha estat prou diligent en la resolució d'aquest tipus de problemes. Des dels grups de l'oposició se celebra l'actualització del Pla Intern d'Igualtat, però es demana que les accions que es proposen no es quedin en un calaix. Escoltem Anna Bernades d'Esquerra i Marina Alegre del PSC.
Tots coneixem plans i programes que s'han quedat en un calaix i no cal, del meu àmbit ja saben que jo sempre parlo de l'Agenda 21, del PAES, del Pla de Mobilitat, que ens costa molt fer-ne seguiments perquè no hi ha indicadors. Per tant, ara mateix tenim a davant un pla que creiem doncs, que el podrem seguir, el podrem avaluar i estarem molt amatents doncs, en aquesta comissions que hi ha de seguiment i aquest seguiment anual doncs, que també proposa el mateix pla.
Malauradament, jo personalment he treballat molts anys en el sector privat i he pogut comprovar que les empreses tenen el seu pla d'igualtat, però moltes vegades no se'l creuen. El tenen perquè legalment és obligatori tenir-lo. Esperem que no sigui el cas d'aquesta casa i que realment es faci complir aquest pla d'igualtat. La percepció moltes vegades és que aquests plans existeixen, però fem poc per fer-los complir.
Respecte a l'àmbit de la prevenció de l'assetjament i actituds sexistes, el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot preveu realitzar una revisió de l'actual protocol d'assetjament sexual i crear-ne també dos de nous, un en matèria laboral i un altre per raó de gènere. També es preveu fer formacions i difusió dels protocols de prevenció de casos d'assetjament sexuals. El pla també recull més d'una vintena d'accions a dur a terme abans del 2023 en relació amb les condicions laborals, les retribucions, la comunicació no sexista o la promoció professional, entre altres àmbits. Passem pàgina, però no ens movem d'Olot. L'Espai Cràter compleix justament avui una setmana de vida. El 14 de febrer es va fer la presentació oficial i durant la setmana passada hi van passar unes 900 persones. Ara els garrotxins que ho desitgin podran visitar-lo del 4 al 6 de març amb reserva prèvia que es podrà fer pels canals oficials de l'Espai. Durant els primers dies, el consistori ha rebut bones impressions i preveu començar aquesta setmana les visites escolars. Fins ara s'han estat fent proves pilot amb grups escolars per estressar el material expositiu i comprovar que tot funciona.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
L'Espai Cràter ja és una realitat i molta gent de la comarca ja l'ha pogut gaudir i veure de primera mà. El nou equipament situat a davant del cementiri d'Olot ja ha rebut unes 900 persones de diferents col·lectius de la Garrotxa. Ara s'han programat 3 dies per al públic general. Tots els garrotxins que ho vulguin podran visitar el nou equipament durant el pròxim cap de setmana. Per tal de garantir un bon funcionament de les visites, s'ha obert un sistema de reserva prèvia via online o telefònica. El regidor de promoció econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
Tenim ja més de 2.000 entrades venudes en els propers setmanes. Tenim moltes escoles que estan trucant, tenim reserves ja de grups de famílies que també volen venir i per tant realment sorpresos de la bona acollida que està tinguent aquest equipament i estem segurs que encara ara quan comencem a fer tota la difusió per aconseguir doncs que ens vinguin a veure els visitants, doncs encara l'acollida serà més positiva.
Durant els darrers dies ja s'han iniciat algunes visites de grups escolars per comprovar com reacciona el material expositiu davant els grups infantils. Però serà aquesta setmana quan l'Espai Cràter ja començarà a rebre les primeres escoles al 100%. Fins ara el consistori ha rebut bones crítiques de les persones que han pogut veure l'espai. Sobretot s'ha destacat l'espectacularitat de l'edifici i la seva qualitat arquitectònica.
Els comentaris en general són molt positius. Potser el primer és una sensació de sorpresa, de no esperar un equipament que sota terra pugui doncs, ser tan espectacular, tant arquitectònicament com en quant a continguts.
i per tant el primer, ja dic, la primera sensació potser és de dir, ostres, no ens esperàvem una cosa com la que hem vist, no? tan espectacular i tan ben feta. I llavors també quan la gent entra, doncs molt sentit d'orgull de que la ciutat tingui un equipament d'aquestes característiques, no?
Amb tot s'espera que sigui a mitjans de març, quan l'espai cràter estigui del tot a punt per obrir de bat a bat les portes. Tot i això, ara ja es posa en marxa una campanya de difusió comunicativa i publicitària a mitjans i xarxes socials per captar el públic de fora la Garrotxa. Més qüestions, anem ara cap a la Vall d'en Bas, perquè pernoctar amb autocaravana en aquest municipi ja és possible. Des de l'Ajuntament han instal·lat una àrea que permet fer nit. Està situada al costat de l'Albert de Sant Esteve i compta amb tots els subministraments necessaris com aigua potable i electricitat, entre d'altres. El cost total de les instal·lacions ha estat de 77.000 euros. Aquest serà el tercer pàrquing habilitat per autocaravanes a la Garrotxa. Els enamorats de l'autocaravana ja podran pernoctar a la Vall d'en Bas. Des del consistori han habilitat un pàrquing amb capacitat per a fins a 6 rolots. Es troba davant l'Albert de Sant Esteve, una zona ben comunicada amb la resta de la vall i que serveix com a punt de partida per a moltes rutes a peu o en bicicleta. El regidor de Desenvolupament Local és Lluís Pugiula.
S'han fet en aquest punt perquè es buscava un espai on es poguessin aparcar, doncs, aquest tipus de vehicles, no? Aquestes autocaravanes, i on no se'ls hi pogués subministrar els diferents serveis, doncs, dels que necessiten, no? Com són aigua, llum, i poder canviar les aigües grises. I llavors en aquest punt l'Albert i l'Albert allà, ja prèviament haver parlat amb Xanascat, ens va semblar que podia ser un punt pràctic per les autocaravanes i per tenir, doncs, el territori una mica més ordenat.
Aquesta zona incorpora pàrquing il·luminat, servei d'aigua potable, buidatge d'aigües grises i electricitat. Per pernoctar no s'haurà de pagar, tot i que l'aigua i la llum tindran un cost mínim. El preu d'aquests dos serveis s'hauran de dipositar a les màquines habilitades en les instal·lacions. El cost de la llum és de 5 euros cada 24 hores i el de l'aigua és de 3 euros cada 100 litres. Des del consistori afirmen que si aquest tipus de turisme va en auge, s'hauran d'adaptar a la demanda i augmentar la capacitat de rolots. Per això, fins i tot, no descarten obrir un altre pàrquing en un altre punt del municipi.
És un tipus de turisme que ha augmentat en els darrers temps, doncs, molt notablement, i l'únic que es pretén, doncs, és tenir el territori una mica ordenat i regulat, no? De fet, això forma part no només d'una estratègia municipal, sinó comarcal, que des del Pla de Mobilitat Comarcal, doncs, ja s'està treballant fa temps, i de la mateixa manera que s'ha fet aquí a la Vall d'en Bas, doncs tinc coneixements que se n'ha fet en altres municipis de la comarca i segurament se'n faran més.
El cost total d'aquesta instal·lació ha estat de 77.000 euros. S'ha finançat amb una subvenció FEDER i ha estat coordinada amb els ajuntaments i Turisme Garrotxa. El de la Vall d'en Bas és el tercer pàrquing gratuït que hi ha a la Garrotxa on les autocaravanes poden fer-hi nit. Fins ara també hi havia el de Besalú i el de Sant Joan les Fonts. En successos, rescaten un escalador a Beuda després de rebre l'impacte d'una pedra. Els fets van passar aquest diumenge al migdia a la zona Regí Sud. Els GRAE van rescatar l'home amb helicòpter i va ser traslladat a l'hospital. L'escalador va rebre un fort impacte d'una pedra, però en cap moment va perdre la consciència. Els bombers van rebre l'avís quan passaven 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda d'aquest diumenge. Els van alertar que un escalador estava ferit a una zona d'escalada de Beuda al sector Regí Sud. Segons l'avís, la víctima va rebre un fort impacte d'una pedra a l'esquena. Els GRAE van mobilitzar l'helicòpter per traslladar l'home fins al parc de bombers d'Olot, on l'esperava una ambulància per traslladar-lo fins a l'hospital. L'escalador va ser atès en un primer moment al lloc dels fets i després traslladat amb helicòpter. Segons els bombers, el ferit no va perdre en cap moment la consciència. I abans dels esports, com sempre, marxem de la Garrotxa. Ho fem per repassar també en format més breu l'actualitat a les comarques veïnes. Unes 500 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona en suport a les 4 persones encausades pel tall a les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre. Els participants han sortit de la plaça del Vi al costat de l'Ajuntament i han caminat fins a l'estació de l'AVE, on s'ha fet un acte polític que ha conclòs la marxa. Durant tot el recorregut s'han escoltat consignes en contra de la justícia espanyola i per demanar l'absolució dels 4 encausats. Un d'ells, l'Òscar Campos, explica que afronten el judici del dia 10 de març amb molta força pel suport.
Dem el judici amb molta força i, com us hem comentat, gràcies al suport que estem rebent de la població, de les veïnes, dels grups de suport i de la campanya que hem portat a terme durant aquests dies i durant aquests anys. Per tant, afrontem el judici amb el cap ben alt perquè no hem fet res dolent i exercir el dret a l'autodeterminació no pot ser mai un delicte, sinó que és un dret col·lectiu i un deure d'una població que vol ser lliure en un país lliure. En realitat, el que ha de fer és estar al costat de les encausades, però sobretot el que ha de fer és desobeir, estar, diguéssim, fent el compliment del mandat del poble.
A Riudellots de la Selva, l'Ajuntament ha posat 5 habitatges socials a disposició dels familiars dels 47 veïns ucraïnesos que viuen al municipi. L'alcaldessa del poble, Montserrat Roura, s'hi ha reunit aquest dissabte per explicar-los la iniciativa i donar-los suport arran de la invasió de Rússia al seu país d'origen. A la trobada hi han acudit 29 dels veïns d'Ucraïna, a més del tinent d'alcaldia Josep Lluís Santamaria i les regidores Carme Camps i Cristina Pineda. De la reunió també n'ha sorgit el compromís d'organitzar un transport de material humanitari i col·laborar en l'arribada a Riudellots dels familiars que es troben a Ucraïna. Una quarantena de persones han passejat també aquest dissabte pels voltants de l'abocador de Boca Morta a Cruïlles, al Baix Empordà. Ho han fet per poder observar les 4 basses que encara queden que el govern s'ha compromès a restaurar i incloure dins el Pla de Zones Humides de Catalunya. Els ecologistes, però, també han aprofitat per visitar altres basses que es van enterrar il·legalment, diuen. La portaveu de la plataforma contrària a l'abocador de Boca Morta, Montse Tena, diu que volen la recuperació de les 13 basses que hi havia el 1998.
La recuperació de tota la zona humida. Això significa recuperar tant les basses de Cruïlles com les de Corçà, que en el 1998 eren 13, 6 de Cruïlles i 7 de Corçà. I la reinclusió de les basses de Cruïlles a l'inventari de les zones humides de Catalunya, on estaven des del 1998 i d'on es van excloure el 2001 il·legalment, quan la importància ecològica era exactament la mateixa i quan s'havien d'haver protegit per la Llei d'Espais Naturals Catalana del 1985, que diu que totes les zones humides han d'estar protegides pel sol fet de ser un espai natural, independentment de que tinguin protecció específica.
I aquest també ha estat un cap de setmana de carnavals. Roses i Palamós han tornat a celebrar el Carnestoltes després que la pandèmia hagi obligat a suspendre la celebració dels darrers 2 anys. Centenars de persones s'han agrupat al costat dels recorreguts per veure les colles disfressades en una imatge que ha recordat les festes de 2019 abans de la pandèmia. De fet, des dels dos ajuntaments i les colles participants remarquen la importància d'haver recuperat la normalitat en unes festes que són tan rellevants, diuen, per aquests dos municipis.
Perquè, de fet, no ens hem pogut reunir, perquè per la merda del Covid no ens hem pogut reunir, però ho hem fet tot a través de WhatsApp. No, però bueno, hem improvisat i hem buscat un disfraç una mica més senzill, però sortirem igual, hem de sortir a gaudir, a disfrutar i a passar-nos-ho bé. No podíem pas faltar aquest any, a divertir-nos, però els altres anys fèiem sempre una coreografia igual amb el disfraç que fèiem i ens ensejàvem fins a 2 mesos. Aquest any no ens hem pogut reunir.
Els consistoris confien en que els carnavals hauran servit també com un impuls econòmic per les localitats. I no deixem les disfresses, perquè Ribes de Freser ha tancat també aquest diumenge la setmana del Carnestoltes amb la tradicional crema del ninot, i un cop més ho ha fet amb polèmica, aquesta vegada per la figura del president del govern Pere Aragonès i el del govern espanyol Pedro Sánchez practicant sexe anal. L'Observatori contra l'Homofòbia va obrir una incidència al considerar que el ninot identifica aquesta pràctica sexual amb la submissió i la denigració, però des de l'organització de la festa treuen ferro a la polèmica i lamenten que hagi sortit de fora del territori. El director del Carnaval és Eudald Casals.
Doncs sempre esperem a última hora, en 10 o 15 dies, o depèn de com ens enganxa, per fer una mica de picada d'ullet a l'actualitat política i una mica pues, doncs, això, ficar-nos amb el que està passant a nivell de país, més o menys, i el que ens afecta potser a vegades a nosaltres, no? En aquest cas, doncs era tot això de les Olimpíades, i bé, bueno, era una sàtira aquesta taula de diàleg també que amb aquests personatges, i això, el fet de que s'estan gestant una candidatura olímpica sense comptar amb el territori, realment.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'Olot vens, però no convenç.
L'esport a Radiolot.
Els olotins, molt conservadors, jugant a casa, van guanyar la Grama per efectivitat per 2-0. Un bon inici i un gol matiner de Carles Mas en un córner van aplanar el camí de l'equip, que va acabar jugant més de mitja hora amb un jugador més. Arranz va fer el 2-0 a l'últim minut. L'Olot té 3 punts més que el Sant Cristòbal i el Girona B. David Planella.
La Unió Esportiva Olot va aplicar a l'estadi municipal la fórmula pragmàtica de fora de casa. Es va avançar aviat en el marcador i es va arreplegar en defensa de l'1-0. Va cedir molt de terreny a una Grama que va tenir més possessió i va arribar a enviar dues pilotes al pal. Als de Santa Coloma els va faltar l'efectivitat que sí que va tenir l'Olot. El tècnic dels Garrotxins és Albert Carbó.
Avui tocava guanyar i ho hem fet. Davant teníem un molt bon rival que està fet per arribar al playoff, està intentant-ho, està traient molt bons resultats i venia en molt bona línia. I bé, avui ens tocava tirar d'orgull després de la situació que veníem, que no és gens fàcil, i bé, molt content i molt content per la victòria.
L'Olot va començar el partit amb molta força, va esperar que la Grama el pressionés i va saltar línies amb facilitat. Sobretot va crear perill per la banda dreta, d'on va néixer el corna de l'1-0. Eloi Amagat va penjar la pilota al segon pal i allà va rematar amb el cap Carles Mas per fer el primer gol del partit. L'Olot era superior i guanyava, però no va anar més, sinó a menys. Li va faltar confiança i no va arriscar gens. La Grama, en canvi, va fer un pas endavant. Es va fer amb el control del partit i va generar algunes ocasions per intentar empatar. Solsona va enviar un xut al travesser i Àngel va topar amb el pal dret de la porteria de batalla. Carbó admet que l'equip va arrossegar dubtes de la setmana passada.
Controlar aquestes situacions on hi ha aquesta pressió que avui estàs obligat a guanyar, és difícil tenir aquest punt d'atreviment després de la situació en què veníem. Esperem que això ens serveixi com un punt d'inflexió per agafar confiança a l'equip, perquè al final hem fet partits molt bons aquí a l'estadi, on s'ha demostrat que, sobretot en pilota i sense pilota, la transició, com estàs comentant, doncs hem fet moltes ocasions, molts de gols.
A la segona part, el partit va seguir la mateixa línia. L'Olot es va defensar i va mantenir la porteria a zero. Fins i tot es va quedar amb un jugador més, gràcies a l'expulsió del lateral de la Grama, Rubí, al minut 13. Els olotins, però, no van saber aprofitar la superioritat numèrica i no van marcar el 2-0 fins a l'últim minut del partit, quan Sergi Arranz va definir un contra un davant del porter.
Sí que és veritat, doncs, que no hem acabat d'enllaçar i acabar d'arribar aquest segon gol que ens hagués donat aquest punt de confiança. I bé, no han sigut fins als últims minuts, on ja hem tingut una mica el control més de la pilota. Arribar amb molta facilitat a porteria rival, no acabat d'arribar minuts abans del que esperàvem, però bé, farem doncs el que dic, que la gent agafi confiança i afrontem aquests 8 partits amb la màxima confiança, perquè ja s'està veient doncs que la categoria, cada partit és molt difícil.
Amb el 2-0 contra la Grama, l'Olot recupera el camí de la victòria i és líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Sant Cristòbal, que va empatar a Castelldefels 0-0, i sobre el Girona B, que va guanyar Figueres 0-1. El Manresa va descansar i la distància amb els del Bages ara és de 4 punts. Dissabte que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot jugarà al camp del Cué, l'Escó.
I també hi ha bones notícies sobre patins. L'hoquei Olot guanya dins i fora la pista. Els olotins van superar per 2-5 el Club Patí i Vic en un duel marcat per l'encert golejador i la gran actuació de Guillem Raurell. Un doblet de Tomàs Mercè, dos més de falta directa de Marc Prat i un de Ferran Sagrés van posar la cirereta a una victòria molt important pels interessos de l'equip. Un centenar d'aficionats es van desplaçar a la capital usonenca creant un ambient de gala. Roger Isern.
Victòria merescuda i necessitada de l'hoquei Olot a l'Olímpic de Vic. inici immillorable dels olotins, que al minut 3 ja guanyaven per 0-2. Dos gols de Tomàs Mercè en dues accions gairebé idèntiques van posar per davant a un Olot fiable a les dues àrees. A la primera meitat, més accions de perill pels olotins, però a la recta final domini biguetà. Després de que Nil Mangas veiés la targeta blava, els locals van aprofitar la superioritat marcant l'1-2 a falta de 20 segons pel descans amb un gol de Xevi Soler. Els jugadors enfilaven camí de vestidors amb un regust amarg després de la bona primera meitat i el coixí aconseguit en els primers compassos de joc. A la represa, la tònica va ser la mateixa que en el tram final de la primera meitat, però aquesta vegada la sort i l'efectivitat no van donar l'esquena al conjunt de García i Piera. Marc Prat, que va fallar un penal anteriorment, va transformar les dues faltes directes que va tenir i va situar l'1-4 a menys de 10 minuts pel final. Ferran Xacrés va posar el cinquè en un contraatac i el Vic va aconseguir el 2-5 definitiu a la recta final de partit. Al final del maig, l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, es mostrava molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Sí que és veritat que en moments del partit hem set superiors al Vic, però en altres moments ens han tancat a darrere també i hem tingut de patir. Llavors, doncs, crec que era ha estat un partit molt igualat, tant d'un equip com de l'altre, però al final nosaltres en aquest moment la petita mala sort que teníem se'ns ha girat a favor i avui hem sent nosaltres els que hem fet els gols i els que hem pogut, doncs, acabar guanyant el partit. Tres punts importantíssims.
El tècnic de Navàs donava molta importància a l'inici de partit amb els dos gols inicials de Tomàs Mercè.
Sí, les dues primeres que hem tocat han anat dintre. Hi ha hagut molts partits que hem hagut de suar sang perquè ens entressin els gols. Les dues que hem fet, que les hem fet molt bé, realment, i han set dos molt bons gols, i al final, però sí que és important fer les dues primeres, perquè canvia la dinàmica i tot.
I García també es desfeia en elogis cap a l'afició olotina. Un centenar van acompanyar l'equip aquest dissabte.
Jo no tinc paraules, ja portem setmana rere setmana comentant-ho, és el nostre sisè jugador i al final és que són increïbles, crec que tenim la millor afició de la categoria, com ho he dit molts cops, i de les millors que tindríem si siguéssim el que liga, o sigui, és que al final som un club petit, però que es vol que tot Olot es vol que a venir-nos a veure, i el que han fet és increïble.
Una victòria a l'alçada d'una afició volcada amb l'equip i un sentiment que batega cada dia més fort a la capital olotina. L'hoquei Olot ara és novè classificat amb 13 punts, amb 7 de marge respecte al descens que marca el Vilanova.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu d'avui. Com cada dilluns, us deixem ara amb David Planella i el Tercer Temps. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolot.cat. Acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.